que és
que
curiós
no sigui
que
això,
sort
que no van,
gespa,
que no van anar a jugar a Vallecas.
Que serà interessant, perquè ara ja...
Home, jo
que,
Simeone parla... Que el que passa és que Simeone és molt llest.
No, Simeone no s'atreveix a parlar de gespa.
Perquè públicament no parla de gespa, però en canvi té tots els satèl·lits parlant de gespa. Això és...
O del mercat.
Bé, això ja... Bé, ahir hi ha una gran imatge televisiva, que és sí. Mateu Alemany posant cara...
Sí, sí, sí.
Carites, carones, quan veu que Simeone canviava Lookman perdent el... anant al darrere el marcador.
Quan ha gastat l'Atlètic Madrid? En aquest mercat ha gastat el doble que el Barça en aquest mercat d'estiu. Només a l'hivern. En Lookman... i en Rodrigo.
Sí, que gasta... sí però ha venut molt, també.
Bueno, sí, sí, però...
I a l'estiu...
No, i a l'estiu i a l'hivern ha gastat 200 milions d'euros.
Sí, sí.
Ha venut Gallagher, no?
Bueno,
i
sí, sí. Sí, per 50 milions, 60 milions.
Bueno, per això porten ara Mateu Alemany, també, ah. No?
Bé, aquest mercat l'ha fet ell. I és molt seu, això de... Gallagher no juga, ens en donen 40 milions, no, però és que jo lo quiero. Tira. Ah. Això és molt de Mateu Alemany, i després veurem si Simeone acaba de quedar content. Perquè de moment en Barrios lesionat, ahir va haver de fer jugar Rodrigo Mendoza, que a mi em sembla un bon fitxatge de futur, però no però sé si no. De present.
I Coque l'estan posant molts minuts.
Sí. Ricard, et preocupa la gespa del Metropolitano?
No particularment.
Molt bé.
Ens adaptarem al que hi hagi, no?
Sí, com sempre. Sobre nosaltres ens adaptarem a tot, no? Els futbolistes ja ens ho diran el dijous.
Ja ens ho diran.
Hi haurà temps per parlar d'aquesta gran eliminatòria de Copa, dijous Atlètic de Madrid-Barça. Ricard, gràcies.
A vosaltres, adeu.
Dos minuts, avui mínim retard sobre l'horari previst, sobre les 8. Agnès Marqués, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé per què rius, avui és mínim, no?
Sí, és que diu, sobre les 8, com
sí,
si fos les 8.
Dona les gràcies de que són les 8.
Gràcies, Jordi.
Home, doncs, ho veiem tots.
Seria un detall, perquè treballem a dojo per intentar quadrar-ho.
Jo sempre quadrar-ho. Preparada des de, ara ho dèiem, entre ara i les 9, en qualsevol moment d'entrar.
Aquesta és l'actitud. I a més tens temps d'arribar perfectament a les 10,
sí,
que és quan
exacte,
comença el...
Cap problema.
El Catalunya Nit. De què ens parlareu avui?
Mira, doncs tot just ara acabem de recollir les primeres declaracions del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de conèixer el primer informe preliminar del Ministeri d'Agricultura sobre l'origen de la pesta porcina africana. Recordeu aquella crisi, oi? Doncs bé, el que és un informe que no concreta gaire. El que sí que descarta és que provingui d'una fuita del laboratori de l'IRTA Cressa, cosa que ha celebrat el conseller Ordeig, i aleshores el que s'apunta és a la introducció de carn infectada provinent d'altres territoris. És a dir, és la teoria de l'entrepà, però sense concretar si és un entrepà que algú va menjar i no se'l va acabar i el va deixar per allà tirat, com es va dir al principi, o de si es tracta d'una entrada de carn d'una altra manera.
Sí, és això. És... La nostra vida és encara més fràgil del que sembla.
Que sí, no som res.
En aquest cas, no, la del...
No som res. Efectivament, doncs, no, la veritat és que l'informe no concreta més, però sí que es descarta d'entrada la idea que, doncs, que s'havia i s'ha investigat, de fet, del laboratori de l'IRTA Cressa. Donarem més detalls d'això. També explicarem, especialment als oients que demà hagin d'agafar Rodalies, que s'ha desconvocat la vaga del servei ferroviari per demà i dimecres, perquè el Ministeri de Transports ha arribat a un principi d'acord amb els treballadors. És un principi d'acord que passa per concretar com reforçar la plantilla i el manteniment de la infraestructura fins l'any 2030. Això vol dir que demà a Rodalies funcionarà amb normalitat? Doncs
sí,
és probable,
home,
que no. Ho admet, aquí tothom fa gestos i cares i de tot. És probable que no, des de Rodalies, des de Renfe, ho admeten, perquè, en fi, s'han de moure tots els trens, en fi, s'ha de com engegar el sistema, i això no és fàcil. De tota manera, asseguren que demà, a primera hora, doncs, hi haurà informació puntual. Sabrem més d'una plataforma que es diu Besnets per la Dignitat. Durant el període de la Guerra Civil, els 3 anys, del 36 al 39, hi va haver més de 5.000 morts en psiquiàtrics de Catalunya. Cap altre col·lectiu que estigui documentat va morir tan massivament durant aquells 3 anys. I a més està documentat després d'una investigació que la majoria van morir per desnutrició o malalties associades. Parlem amb en Francesc Martínez, que és un dels impulsors d'aquesta plataforma i que ha aconseguit trobar el rastre i la història del seu besavi. Per últim, no sé si heu parlat de Bad Bunny.
Sí, sí.
Massa. Jo tinc el meu gust.
Era una pregunta irònica.
Una pregunta irònica, perquè en realitat hauria d'anar...
Molt bé,
ja ho sabem, oi? Ja ho sabem.
No, ja. Aquestes parts les passen a la matinada, les parts de tot costa que són musicals, a la matinada les passen a ICAT.
Molt bé, doncs parlem una mica... Avui ens visita el Toni Padilla, la segona part, a 12:15, i parlarem de Bad Bunny, però per les crítiques i el malestar que li genera Donald Trump, però també perquè arriben a les crítiques de diferents sectors, ja també del món de l'esport, d'esportistes nord-americans que estan participant en els Jocs Olímpics d'hivern a Itàlia, on Donald Trump ha fet anar una delegació de l'ICE, aquests agents antiimmigració que estem veient com actuen a Minnesota, etc. Doncs ha enviat una delegació allà per controlar la delegació nord-americana. I, en fi, tot això ha provocat també doncs, enrenou entre els esportistes nord-americans.
Però i què els fa els de porta?
Una supervisió.
Un control,
Padilla,
un control.
Que es portin bé.
Uh-huh. Ah, a veure si que això
veus?
No tenia controlat.
És sorprenent, per això he pensat. Això ho has de vendre ara, que t'hi ganxo.
Veus, ara ens ha deixat impactats i amb ganes que comenci el Catalunya Nit a partir de les 10, 10 i 2, depèn dels dies.
Ah, avui hi ha 3 que t'info.
Clar, avui és que tenim fons,
ens estàvem oblidant d'això.
En tot cas serà les 10 i no les 10 i 2. En això sí que seran curosos el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
I com sempre, cada dilluns, els amics de Ral de Vinyó, la raça rústica de Port de casa nostra, us regalem un pack d'espatlla curada i llescada perquè el gaudiu durant un bon àpat de pa amb tomàquet. El primer que truqui al 93-201-7474. S'endú aquest pack de Ral de Vinyó, carns i embotits deliciosos. El dia en què us hem explicat que Joan Laporta ha plegat per iniciar ja el procés electoral, el Ramon Salmorri ens ha fet un planning de les dates més importants. Bàsicament seran un parell de setmanes de recollida de firmes i l'última setmana de campanya electoral abans d'arribar el 15 de març, que és el dia de les votacions.
I la setmana del lliurament de les firmes i després, i ara no faig conya, de la proclamació de les candidatures, perquè clar, en el cas de Laporta i potser Víctor Font donem per fet que les passaran de sobre, però imagina't Vilajoana i Marc Síria el 5 de març. Les tinc, no les tinc. Un moment emocionant del procés electoral.
És un procés que t'interessa especialment, sí, l'estem detectant.
Fins i tot.
El moment d'entrega, les butlletes, el moment que es diu aquest sí, aquest no,
fins i tot.
Qui passa el tall,
potser
qui no...
Potser m'he precipitat dient que no hi ha gent que segueix els equips de futbol per aquestes coses.
Costa l'emoció a les eleccions, és com el Garriga.
Per què no fas un toc Costa allà?
Des d'allà? Mira, no ens dona...
No,
és una bona idea. És una molt bona idea, tens raó. Ara hauríem de mirar com ens encauen el calendari, que no hi ha... Crec que el dia següent potser que hi hagi un partit de Copa contra l'Atlètic de Madrid, sí.
Sí.
Juguem la tornada contra l'Atlètic de Madrid, però bueno, podem fer convivre les dues ànimes. Uh-huh. Ens situem al... Servidor se'n pot anar allà a parlar amb William...
Per exemple,
William Madoc. William Madoc, i tu et quedes aquí fent la prèvia.
Exacte, jo em quedo aquí fent la prèvia del partit, això potser mateix. Sí. També t'haig de dir que, diu el Marcos
vindrà allà amb mi. No, vindrà.
Marcos ja anirà
vindrà.
I després veurem si ens ubiquen en algun lloc. Vull dir que amb obres i tot plegat potser és un
punt... El Primavera Sound no anirà, però aquest li cedeixo el meu lloc.
Ah, no aniré al Primavera.
No ho sabem encara.
Ja, una cosa per l'altra.
No, primer ha de venir al sopar, no?, de l'aniversari.
Quan és?
No ho sabia.
Tenim
canvis d'agenda.
Hem de començar a apretar.
Ja us avisarem.
I a sopar?
No patiu. Ens ha costat 10 anys arribar fins aquí i el sopar pot costar uns quants mesos més. Deia, al marge d'això, que podeu recuperar el Torquelapo, on hem debatut sobre el sistema defensiu del Barça. Si el veiem més sòlid o menys sòlid que abans, hi havia, arran d'una dada que explicàvem Ara, si musculada, no. No
20 partits, 10 porteries a 0.
De 20 partits, 10 porteries a 0 ens feia pensar que potser el Barça està defensant millor. El Torque no compra aquesta teoria. Podeu sentir el Torque Lab i entendreu el perquè.
En general, ni el Torquemada ni cap dels aquí presents que confien en el poder ofensiu de l'equip de Hansi Flick. I també confiem en el poder ofensiu de l'Espanyol, que d'aquí a 50 minuts clavats juga al Madrigal i que intentarà aconseguir la primera victòria del 2026. Allà, lògicament, ja hi són el Sergi Andreu i la Sònia Oleart. Hola, Sergi, hola, Sònia.
Hola, què tal, com esteu?
Sergi, començo per tu. El Nas et diu que avui sí?
Ostres, és difícil, perquè no és el millor lloc, eh? Mira, et seré molt sincer. Diria que no, però fa molts dies que tinc... Però, esclar, és que no sé si és objectiu que et digui això.
Doncs no.
Val, doncs és igual, perquè és que tinc com una intuïció molt estranya, Jordi.
Doncs, escolta, t'he demanat la teva opinió, la teva intuïció forma part de la teva opinió.
La meva intuïció, però és que després m'ho hauré de menjar i m'ho sentiré tota la setmana.
Ja t'ho recordarem demà, avui estem fent el tot costa de dilluns.
D'acord, doncs la meva intuïció és que en aquestes situacions, després de 5 partits sense guanyar, en el camp en què menys tu esperes, un equip que ja ha demostrat que davant dels equips grans ha sabut jugar de tu a tu. Bé, no ho sé, són aquells dies que penses, ens en endurem 3 i el dia que menys tu esperes, pam, 0-1, saps? I per tant, no sé si és un pensament més un desig que un pensament o més un desig que una intuïció, però a mi el Nas avui em diu que s'ha de jugar el partit.
Per això estàs a la ceràmica.
Amb la temporada que està fent l'Espanyol, que hagis de fer tantes justificacions per dir que creus que avui potser guanya o potser suma i tot.
Ja, Sònia, però és que, a veure, estem jugant contra un dels millors equips de la Lliga. No, és, o sigui, no seria normal que avui vingués aquí l'Espanyol i guanyés. Para, és futbol, pot passar tot, clar. Mm. Sí, per què no? Sí, sí.
Bé, jugant el quart contra el sisè de la Lliga no seria cap disbarat.
Ja, però
és una mica fals.
El quart pot ser el tercer, si guanya avui.
Sí, d'acord. És fals pel moment en què està l'Espanyol, però la trajectòria de la temporada diu que no hi ha tanta diferència. I, escolta, el Villarreal no es menja ningú aquí. No, ja sé que era una altra competició i ha guanyat el Copenhagen, l'Ajax,
però mira, la Lliga només han guanyat el Barça i el Madrid,
Això sí.
Sí,
això sí.
Aquí t'agafes tu, Sergi?
No.
Sí, això m'has dit aquest migdia, ara.
No, justament no, perquè clar, si m'hagués d'agafar això, no tindríem cap opció avui.
No.
Ja sé, però ho deies per la inversa, vols dir, val.
El Sergi i el seu realisme pel que fa a les opcions de l'Espanyol i la Sònia i el seu 11, en aquest cas l'11 de Manolo González, per jugar aquesta nit al Madrigal.
Doncs amb força canvis, no debuta de titular de moment en Gonge, Dimitrovic a la porteria, a la defensa Omar Calero, Cabrera i Salinas, mig al camp per Urco i Pol, Dolan a la dreta, Mill a l'esquerra, més avançat Edu Expósito i en punta Roberto. Això vol dir que hi ha dos canvis obligats, que són el de Ramon Terrats i Carlos Romero, entre Salinas en el seu lloc. Hi ha 5 canvis respecte a l'últim 11. Cauen Riedel, Romero, Terrats, Jofre i Quique.
El que passa és que s'assembla molt a l'11
clàssic,
amb l'excepció de Romero.
De Salinas,
vaja, que els canvis ja els va fer l'últim partit i avui torna una mica als orígens.
No ho hem dit, però està molt repetit els últims dies, no juguen Romero i Terrats per la clàusula
de la... Sí. Home, he dit que no jugava.
Sí, però no has dit per què. És la clàusula de la por del Vila Real.
Què està passant allà?
Hi ha certa tensió.
No passa res. Però si estava esperant que ho diguessis i com que he vist que no ho deies, dic... Ja sé que ho sabem tots, però potser si hi ha algun oient despistat que sàpiga per què no juga Romero.
La dupla Andreu Oleart habitualment...
Està en crisi.
Molt ben avinguts.
Que avui hem compartit... Què, heu baixat en cotxe?
No,
en tren.
Pitjor encara, perquè se'ns ha fet més llarg.
Saps què passa? Que la Sònia m'ha posat en el vagó del silenci i no li he pogut fotre la tabarra i porto tot el dia rebotat amb això.
I ara en queden...
I ara no calla, tu.
Sí, bé, ara la transmissió... La transmissió hi ha més gent i jo crec que aconseguiran que no es noti aquesta relació tensa que manté. D'aquí mitja hora, clavada, arrenca el tot gira d'aquest Villarreal espanyol, el partit a les 9, a veure si amb aquesta primera victòria blanquiblava del 2026. Sergi, Sònia, gràcies, bona transmissió.
Adéu.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Seguro que podemos elevar nuestro nivel de juego en brillantez y en muchos otros aspectos. Creo que tenemos ahí muchísimo margen de mejora, pero un equipo se construye desde la solidez, de estar juntos, desde el compromiso. Creo que lo hicimos en la cerámica, como tú bien has dicho. Hoy también creo que Courtois no ha hecho ninguna parada.
Aquest és Álvaro Arbeloa, entrenador del Madrid, elogiant la fermesa defensiva del seu equip, que ahir va guanyar per 0-2 a Mestalla. No seria ara mateix el camp més difícil, però sí que és cert, com la de Villarreal, que va ser una actuació seriosa, convincent del Madrid, que va acabar enduent-se els 3 punts gràcies als gols de Carreras i d'Mbappé a la segona part. Maria Josep Hostalric, bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Sense lluïment, però amb eficàcia, que jo diria que és on s'ha instal·lat el Madrid per mantenir aquesta persecució del Barça a la Lliga.
Sí, és la dinàmica de la temporada. Falta allò que d'altres temporades tenia i que fa molt que no té, però tampoc li fa falta per estar a un punt del Barcelona, i això per ells és un gran consol, no? A veure, el partit d'ahir és que no té massa història davant un València que està sumit en una fase pràcticament d'autodestrucció, no? És a dir, veure el València és posar-te a plorar. Però bueno, es va sumant de 3 en 3, que és el més important, i ja està, no? De fet, avui aquí no es parla massa de per què, ja els perquès ja estan molt superats, no? O sigui, manquen peces, l'equip no està com havia d'estar, hi ha solidesa defensiva i està Mbappé, que sempre acaba marcant, però no és un Madrid que pugui aspirar a guanyar, per exemple, una Champions, no? Que és allò que a el que sempre aspira el Madrid. De fet, del que es parla ja no és d'això, del que es parla és del famós pallasso d'Mbappé al quart àrbitre i del ja anomenat com a cas Carvajal, que sembla que hi ha avisos que existeixi, o sigui, que sigui una realitat, no? I no una cosa suposada.
És que sembla que Arbeloa s'ha preocupat molt de contentar Vinícius, Bellingham i d'altres pesos pesants a la plantilla, que des de la planta noble, per dir-ho així, li recomanaven que havien d'estar contents, i en canvi el capità, que és Carvajal, no sé si no el veu encara o no el veurà.
A veure, aquí hi ha dues coses, no? La primera de tot és que el que ja està absolutament demostrat i ja no és una especulació, ja s'ha confirmat, és que l'Arbeloa ha rebut determinades instruccions de la, com tu dius, de la planta noble respecte a com ha de tractar personal i esportivament a determinades peces de l'equip, no? I insisteixo, això ja és una realitat que està contrastadíssima. Ara, en aquest escenari, ja a mi personalment, i crec que a molta gent no li sobta ja, que hi hagués algun ordre respecte de no comptar massa amb Carvajal, no? I d'aquí vindria, derivaria tot el que va succeir ahir amb Pintus, no? Per què? Doncs perquè la intenció seria la de que no renovés. Hem de recordar que el Carvajal ja acaba ja el contracte, i la intenció de la directiva seria que no renovés. Clar, això pel jugador és un doble perill. Primer, perquè el deixa seriosament desprotegit, acaba de sortir una lesió molt greu, tot i que s'està recuperant i que no està un 100%, però ara posar-lo al mercat no... Clar, jo, si et poses en la pell del jugador, dius, ostres, és que imagina't en quina situació quedo, no? Resto. I després, el segon tema és el Mundial. Vull dir que això pràcticament el descartaria de cara al Mundial si al final Arbeloa fes d'això que va fer ahir una dinàmica general, no? És a dir, no compta amb ell. Recordem que ahir, home, no solament va apostar primer pel David Jiménez, sinó que el primer canvi en aquesta demarcació va ser el de Trent Alexander-Arnold. Vull dir que, no sé, potser com per donar-li alguns minutets hagués estat lo adient i el que tothom pensava que podria arribar a fer, no? Aleshores, aquesta seria la situació que hagués dut a Carvajal, doncs, a prendre aquest tipus d'acció i aquest tipus de recriminació, no de recriminació, però aquest intercanvi, no?, amb Pintus, que alguns interpretem com com una mostra de desacord amb la decisió tècnica.
Sí, de moment és una discrepància interna, eh? Ni Carvajal ha fet cap comunicat, ni cap declaració, però efectivament jo crec que
ni
no,
la farà,
no passarà perquè és el capità, de l'equip, però sí que se'l va veure molest. I home, el tema de Carvajal, com ha passat tants cops en la història del futbol, és que és una llegenda indiscutible del club, i clar, però també l'últim que li recorda a Carvajal són els minuts al camp de l'Albacete, i jo segurament tampoc el posaria.
Però això aplaudeixo Florentino, és de les poques coses que li aplaudeixo. És un tio que si Sergio Ramos li fa un pols, li diu ahí te quedas, si Cristiano el ven,
no és...
i si Carvajal creu que no l'ha de renovar...
Clar, aquí no hi ha cap pols.
No hi ha pols.
Simplement és que... Però jo crec que això es pot fer de manera més natural, vull dir que no sé si és el cas, però no cal que l'entrenador el mati si creu que ha de jugar. Simplement arriba a final de temporada, i com va passar amb Modric, doncs no el renoves.
Amb Casemiro,
i
amb
ja
molts, i no és la primera vegada, eh?
No, que va. Bé, Casemiro va trobar una oportunitat per vendre la United i...
Però que si Carvajal fos el millor Carvajal, segurament Arbeloa l'estaria posant. És evident que hi té a veure una mica tot.
Sí, home.
Que no està protegit per una banda...
Això mateix. Per acabar posant un nano del filial, com deia la Maria Josep, alguna cosa més que decisions de...
És el quart lateral, perquè ha jugat Valverde, també.
Sí, però és que pel que tinc entès, Maria Josep, és que ara Valverde ja no pot...
Ja no pot jugar
a lateral, llavors, clar, Barbeloa li posen en xinès, vull dir, no pot jugar a Carvajal, però no el volem renovar, no pot jugar Valverde, però no pot jugar... Al final, doncs, acaba posant un nano del filial, que tampoc ho va fer gens malament des del meu punt de...
No, és el que té ser una titella, no? Vull dir...
Sí.
No?
Bé, és el que sembla. Jo la veritat és que no ho sé, però ja ens ha explicat la Maria Josep que la cosa va una mica així. Maria Josep, gràcies, una abraçada.
Una abraçada forta.
Sidraleta interna al...
I m'agrada això que diu, tenemos muchísimo margen de mejora. No, lo que quiere decir, no.
És que a peor no puede ser.
No, és al revés. Estem jugant malament, però clar, això no ho diuen.
Però jo crec que ell fa... Quan diu que tenen molt marge de millora, se sobreentén. De fet, crec que no aquesta declaració com ha escoltat en una altra, ell deia, és evident que a nivell de brillantor no estem lluint.
Clar, perquè és que el seu problema no és la Lliga, perquè la Lliga, si ell realment creu que l'equip pot millorar, penses, si som a un punt estan malament, si millorem els passarem. Això és el seu pensament. Una altra cosa és, la Copa ja no hi és, la Supercopa la van perdre, i a la Champions
ja veurem
com estaran.
Ara Mourinho primer.
Clar.
I ara veure si passa en el Benfica.
Jo, així com vaig dir que el Madrid podia palmar el partit de fase de Lliga allà, crec que no hi ha cap possibilitat que el Madrid...
Cap. Jo diria que... Jo diria que el Madrid és favorit, però cap.
A doble partit, jo crec que no hi ha cap possibilitat que el Benfica elimini el Madrid, però escolta, tant de bo...
Sempre hi ha possibilitats.
Jo
li dono un 15-20% de possibilitat.
Doncs jo ho veig més fàcil, que punxi el Madrid a doble partit ara mateix que a partit únic.
Contra el Benfica?
Jo sí.
No, escolta, estem en moment autopista, Costa, vas en contra...
No
vull tenir
Madrid...
raó, tant de bo m'equivoqui, a mi em sembla que
el Benfica
va fer un miracle el dia que el necessitava. I...
Però el Benfica aquell dia?
No
és un miracle
que
et trobes amb un gol.
No,
va ser àmpliament superior aquell Madrid.
Sí, però aquell dia el Madrid s'hi va pixar. En tots els apartats del joc.
Sí, però m'estranyaria molt. Però no voluntàriament, molt. Que és el pitjor de tot.
No, jo crec que sí.
No, el van atropellar.
Aquell dia el Madrid no va jugar com va jugar al camp del Villarreal o al camp del València quan...
Però que no és el mateix, home. No és el mateix el Villarreal.
El Villarreal és molt millor equip que el Benfica, no fotem. I el Madrid va guanyar amb autoritat al camp del Villarreal. Jo crec que el Madrid també juga a la carta, el que passa no li surt bé. Vaja, no li surt bé perquè no té el futbol que hauria de tenir. Ara.
No és gens fiable,
escolta,
el Madrid.
No passa res. Estaré encantat de celebrar amb vosaltres l'eliminació del Madrid a la Champions. Jo no la...
A mi un 30% de possibilitats.
Vinga, doncs.
Jo no sé si li dono tantes, però per descomptat no li dono zero.
Exacte.
És que és molt extremat aquest pensament.
Sí, no.
Vull dir, són doble partit, és veritat que el Madrid a més té la tornada al Bernabéu, que encara li fa més fàcil, cal veure com...
No està Bellingham, no està Rodrigo.
Quin és el resultat de Portugal i com arriben al Bernabéu.
Sí, insisteixo, estaré encantat de donar-vos la raó. Anem cap a Girona. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. No, l'única que m'agrada, no. L'única que connecta Billie Eilish. Ara farà el tu. I està bé.
dubte. Oh.
El Solà deu pensar, aquests tios encara estan més bojos que jo. Hola, Edu, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Aquesta, el Solà, ens la podria cantar, fàcil.
No, no la conec.
No la coneix. No?
Solà, t'agrada Bad Bunny o no?
No, jo em vaig quedar amb Camilo Sesto.
Sí, molt millor que Camilo Sesto.
Escolta, d'això no accepto que es maltracti el Solà perquè li agrada Camilo Sesto. Ell té el seu...
No, però és que jo
ell té,
que
ell té la seva playlist i fa bé de mantenir-la.
Has tornat ja de Sevilla, Solà, o no?
Has tornat sí, ja de Sevilla, sí.
Sí, sí, ja sí, jo us vaig dir. Bueno. Us vaig dir divendres, que...
Tres dies.
Compto molts problemes, eh?
Sí, sí.
Bé, tres dies sí. Tampoc, és que la gent aquí... Oh,
bé, com que no?
Sevilla. No, vaig marxar el dissabte al matí. Vaig marxar dissabte al matí. Abans del partit, després es va suspendre i he tornat aquest migdia, i encara sort.
I va ser un autèntic daltabaix haver de passar una nit a Sevilla, eh?
Això ja no, però... Vaja, tres dies m'hi nego.
Molt bé. La llàstima és que quan ho teníem tot a favor, i de fet el Girona jo crec que havia fet tot el que calia per guanyar el partit...
La primera part, sobretot, és la creu.
Sí, però tens... El balanç d'ocasions, la segona no la domines tant, però el Sevilla ocasions clares tampoc.
La primera part és tens que guanyar 0-2, 0-3.
Bé, que no va poder ser, Edu.
Sí, com diu en Marcos, la primera meitat molt bé, el Girona hauria pogut sentenciar el partit amb una gran primera meitat, amb 0-2, 0-3. És veritat que la segona baixa una mica perquè el Sevilla també pressiona, però el Gazzaniga tampoc ha de fer cap aturada espectacular. Sí, era un partit per guanyar-lo tranquil·lament, però pèrdua de Echeverri, que rellisca la frontal de l'àrea gran, marca Quique Salas, el gol de l'empat en el minut 92, i després, quan ja semblava que tot estava acabat, encara esperava un gir de guió, amb un penal que li fan a Ivan Martín després d'una passada d'Echeverri, i Estuani, que estava escofant a la banda, aplaudint, al Girona encara li quedava un canvi, Mitchell se li encén la bombeta i diu, home, mira, l'any passat ho vaig fer el mateix, amb el partit contra el Leganés, va entrar Estuani per marcar el penal, en aquest cas era el minut 62, el va fer, fa entrar Estuani, i Estuani ho falla. Marca Blajo Dimos, és el sisè penal que falla Estuani amb el Girona, un home infal·lible. Mitchell va dir que era el millor llançador de penal, no hi havia Benat, que era el seu substitut, va preferir fer entrar Estuani que no pas el Marquès Sigankov, i aquí es van acabar les coses amb un Girona que, depenent del que faci el Rayo Vallecano, amb el partit que té pendent, pot mantenir els 3 punts d'avantatge respecte al descens.
Molt bé, bé. De moment la situació és molt menys tranquil·la, tot i aquests punts que es van escapar del que ho eren unes setmanes enrere. El Girona, gràcies a la seva bona trajectòria de final de 2025 i principi del 2026, s'ha guanyat viure amb una relativa tranquil·litat. El problema és que el pròxim partit ja és contra el Barça a Montilivi i aquí la palla anirà cara. Edu, gràcies.
Adeu.
El baròmetre. Precisament sobre aquest Sevilla-Girona, Joan Fàbregas Capelles, bona tarda.
Bona tarda.
Versa el primer ítem del baròmetre d'avui. Aquest penal que ens explicava el Solà des de l'òptica esportiva, per dir-ho així, entre Estuani per tirar un penal i el falla, o li atura Blajo Dimos, però... La continuació de la jugada és la que té tela i jo trobo, en general, que no se n'ha queixat gaire el Girona ni s'hi ha donat gaire importància. Vaja, que el penal, Joan, l'haurien d'haver repetit.
L'haurien d'haver repetit perquè el rebuig del porter del Sevilla va parar a Alexis Sánchez, que recull la pilota. I, clar, en aquesta situació, quan es falla un penal, el VAR ha de revisar dues coses. La primera, que el porter tingui un peu sobre la línia o no cal que el trepitgi, però sí sobre la línia quan Estuani colpeja l'esfèric. I l'altre, que el jugador que participa a la jugada, en aquest cas Alexis, no hagi entrat a l'àrea abans d'hora. I Alexis, el que es veu clarament en el moment que xuta Estuani és que té un peu trepitjant l'àrea penal i, per tant, s'havia d'haver repetit. L'error és garrafal del VAR, que estava a mans un cop més de Carlos del Cerro Grande, que aquest home doncs, ha patit una metamorfosi terrible, i és que de ser un dels millors àrbitres de la història s'ha convertit en un barman mediocre, insegur, i el pitjor de tot és que anirà al Mundial i és totalment imprevisible.
A mi em sembla increïble. És com aquell dia crec que l'Alavés Atlètic de Madrid, crec que van concedir un gol en fora de joc.
Sí, sí, sí.
Hi ha coses que... Vull dir, podem estar... És que no, són o no són mans? Bé, en fi... És que és increïble. El tio que entra a fer el rebuig, sí. Vull dir, que és la primera cosa que has de mirar al marge de si el porter està tocant la línia, i no ho veuen.
Són errors molt greus, en aquest cas, a més d'un àrbitre amb molt de nom, que realment jo trobo que el Girona s'ha queixat poquíssim, perquè és una errada totalment objectiva.
Jo
és
també,
a dir, no,
sí, sí.
No dona joc a interpretacions, simplement el Barça s'ha equivocat, i s'ha equivocat en una situació en la que s'havia de repetir el penal. Per tant, el Girona hauria tingut com una segona opció de guanyar els 3 punts.
El segon ja hauria fet un altre canvi Mitchell i hauria encertat.
De tota manera, això és un error de manca de concentració. Ho recordo perquè l'altre dia crec que era el Joan que ens deia que, Joan, tu consideraves que no servia de gaire penalitzar un àrbitre amb una nevera perquè no farà millor la seva feina la setmana vinent, però jo penso que sobretot quan és un error de concentració és descansa, perquè és evident que ara mateix no estàs per estar en un bar.
Hi ha errades que tu pots cometre, sobretot al terreny de joc, quan no veus una jugada, quan la veus d'una manera que no ha passat. Tot això és entenible, jo ho entenc com a àrbitre. Però quan tu estàs al bar davant d'una pantalla, que només has de revisar dues coses, jo no sé si és falta de concentració o és una incompetència total, i que realment deixa molt mal lloc, en aquest cas, al bar i al seu responsable, que és Preto Iglesias, que alguna mesura, en aquest cas, ha de prendre, perquè és un error molt, molt greu.
Doncs error greu, veurem si surt a tiempo de revisió.
Sí, temps de revisió. Els dimarts, demà ho tindrem.
Sí, sí, a veure si en diuen alguna cosa. Pel que tenim entès, el Girona no havia lavat cap queixa al CTA ni...
El penalti de Lamine sortirà.
Ara hi anem. Joan, Espera. El Barça-Mallorca, el Joan no hi veu un penal, ni veu dos a favor del Barça que no van ser assenyalats.
Sí, el primer és un que, la veritat que en directe jo no el vaig percebre, però no és la meva feina estar mirant si hi ha penals o no. Sí que és feina del VAR veure una mà de David López, el visitant toca la pilota amb el braç, que està totalment extès, ocupant un espai addicional, i per tant entenc que en directe per l'àrbitre sigui complicat de veure perquè no hi ha un desviament clar de la pilota, però des del VAR no és que no s'analitzés, és que no es va detectar i per tant no es va donar ni l'avís de que s'estava revisant l'acció, perquè si la revises i la veus, no hi ha cap dubte que allò és mà.
Perquè la pilota no va portaria en aquell cas, oi?
Sí, però hi ha jugadors darrere, és a dir, l'acció està totalment viva, no és la típica mà que...
Lamine ho demana, eh?
Sí, sí, jo a la primera repetició ho vaig veure claríssim, però bé, és que com que són aquells penals que l'antiga ni ens els plantejaríem, vaig pensar, bé...
A dia d'avui és molt fàcil perquè té el braç totalment extès.
Sí, sí, això és evident.
I per tant jo crec que és en aquelles jugades un clar exemple de que el comitè posa de, mira, aquest braç està extès, ocupa un espai que no li pertoca, i per tant el sancionem com a penal.
Aquest no el va demanar ningú excepte Lamine, el que sí que va demanar tot el Camp Nou en ple, i també Lamine Yamal, que va ser el que el va rebre, és l'entrada de Mojica sobre Lamine.
Sí, el defensa intenta rebutjar la pilota, allarga la cama, en comptes de tocar l'esfèric acaba contactant amb la cuixa de Lamine. Sempre expliquem que quan un defensa està dins l'àrea i intenta contactar amb la pilota però no aconsegueix, ha d'assumir les conseqüències si pel camí es troba amb un rival. Hi ha hagut molts penals aquesta temporada que l'hem fet amb Mbappé, que hi havia una característica similar de que el defensa no era capaç de tocar la pilota, no? L'àrbitre està molt a prop, considera que el blaugrana exagera la caiguda, pot ser que l'exageri, però no deixa de ser penal.
Al final, pensar exactament això, que no em sembla el penal més clar de la història, però sí, és que en les últimes setmanes ens hem atipat de veure penals a favor del Madrid que són tant com aquest. I aquests,
o menys.
O potser menys, si algun sí, però vull dir, aquests típics penals que força Mbappé gairebé la línia de fons, que ho acaben sent perquè el defensa és més poca traça que ell, i aquest és un cas igual, i ni s'ho plantegen.
I clar, l'àrbitre com que descriu la jugada i diu, mira, per mi el davanter del Barça exagera. Jo crec que el VAR dona per bona explicació de si hagi no intervenir. Jo crec que, tot i que li digui que per ell exagera la caiguda, el contacte existeix, no hi ha dubte. I potser, el subconscient del barman, hi havia la frase que li va dir el seu superior, i és que si t'equivoques, millor que sigui per no intervenir, que no per fer-ho i equivocar-te, no?
Molt bé, doncs no, efectivament no va intervenir. Joan, hem d'anar molt de pressa perquè no te'l creuràs, vaig fatal de temps. Amb el Xavi Campos dèiem avui, veient ahir el Liverpool City, que ens fa la sensació que a la Premier, quan el fora de joc és raonablement clar, els àrbitres... paren el joc i no deixen continuar aquí les jugades fins que se sap si és gol o no, que teníem entès que era una directriu, i aquí a vegades ho veiem en jugades que són fora de joc de 3 metres.
La directriu de la FIFA, que s'aplica a nivell mundial a totes les competicions, és que on hi ha VAR s'ha de esperar que acabi la jugada, igual passa també les competicions on hi ha bar low cost. La primera és un pèssim exemple de com funciona l'arbitratge. Si vau veure el Liverpool City, veureu que hi ha un àrbitre, un senyor molt gran, que no va donar ni una, i això és una tònica habitual en partits de la Premier. Però, com que ja els jugadors són tan esportistes i tan educats i no protesten tant com aquí, doncs sembla que no passi res, però vaja, el nivell d'allà és un desastre.
És a dir, que si l'assistent aixeca la bandera i encerta, està mal fet perquè l'ha de deixar acabar.
Bé, això no? Mateix. Oh. Sempre que sigui una jugada, una cosa manifesta gol, és a dir, si és una jugada que s'escora a la banda i no és tan perillosa, s'aixeca la banderola. Però si hi ha cert perill d'acabar en gol, s'ha d'esperar sempre.
Molt bé, en fi, doncs, si és universal, ho fan malament allà i se suposa que ho fan bé els d'aquí. I la segona, un gol anul·lat a l'Espanyol a la Lliga F al camp del Madrid, que no n'hem acabat de treure l'entrellat. Tu l'has tret.
Una jugada bastant viral a les xarxes, és una jugada on la jugadora de l'Espanyol xuta, acaba en gol, però en aquest procés en què xuta, després de que toqui la pilota, acaba impactant en la cama de defensa del Madrid, trepitja ben bé el turmell de la jugadora blanca i, per tant, decideixen anul·lar el gol. Jo crec que amb bon criteri. Entenc que en el futbol modern aquest tipus de jugades es resolen així, tot i que no estigui massa d'acord, però tot allò residual, és a dir, el que passa després de que un jugador o una jugadora xuti o faci una passada, doncs es sanciona sempre que tingui certa perillositat. En aquest cas, com que mereixi targeta, doncs està bé que s'anul·li.
Molt bé, doncs no l'havíem entès, però segons el criteri del Joan està ben arbitrat. Joan, gràcies.
A vosaltres.
I ja que som a la Lliga F, Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Barça va guanyar ahir al camp del Logroño, això no seria notícia, no. Sí que ho és, que ho va fer amb el debut de dues futbolistes més de la Masia.
Sí, Adriana Ranera ja havia debutat amb el primer equip, però va ser titular per primera vegada aquesta temporada. És una jugadora del 2005, una central que va fer parella amb Aixa. És una jugadora que juga al perfil dret, que ja és parella d'Aixa habitual, per exemple, l'Europeu Sub-19 de fa un parell de temporades que va guanyar la selecció espanyola. Les dues centrals eren Ranera i Aixa. I que, vaja, porta uns anys al Barça, tot i que es va formar al júnior i va passar una temporada per l'Adam. I debut sí ja total amb el primer equip de Maria Llorella, d'una jugadora del 2006, una miqueta més jove, que va sortir l'última mitja hora, una estona en què el Barça va acabar jugant gairebé amb tres centrals i ja la vam veure per la banda dreta, però jugant gairebé com amb tres centrals i amb Carla Julià de carrilera i Salma per l'esquerra també de carrilera. És una jugadora feta al planter de l'Espanyol i que va estar allà fins als 15 anys i que després ja la va fitxar al Barça, i és que amb les baixes per lesió de Mapi i de Laia Alexandri i les absències concretes en aquest partit de Marta i d'Irene Paredes, poca cosa més podia fer Pere Romeu que alinear joves del filial.
Més que poca cosa, jo diria que res més, llevat de posar alguna portera de central o alguna
història. O Patri, història. Però no ho va voler fer.
No cal, perquè Adriana Ranera ho va fer
molt bé,
sobradament bé. L'aposta per la gent jove de la Masia funciona a tot arreu. Això és indiscutible.
Sí.
I de moment al camp del Logroño ens n'hem sortit, esperem que no hi hagi aquests problemes amb partits
ara
de Champions.
Ara que estarà en quadre, a mi em sobta que tampoc ho va fer l'altre dia. Patri no se li passa pel cap com a opció. L'altre dia preferia Aixa en el clàssic que no pas endarrerir Patri, que era una possibilitat que ja havia fet servir. Diria que Jonathan Giraldez, si no m'equivoco.
Podria ser.
I fins i tot Lluís Cortés, ara que hi penso en alguna ocasió, sí.
Podria ser que la mateixa jugadora prefereixi. Bé, clar, decidir l'entrenador.
Però ella prefereix de mig centre, però ella s'ha adaptat fins i tot a la posició d'interior.
A veure, una situació com la d'ahir, amb una final de Champions, Patri és una altra cosa,
probablement. Abans que jugadores debutants.
És un bon partit perquè juguin la castellà.
Doneu-nos temps per créixer.
La jornada anterior al clàssic, no juga de central perquè hi ha una del primer equip. Però en un partit important, jo crec que Patri no és així.
Aixa, que és lateral, que la poses de central.
Sí, però Aixa ja havia jugat en aquesta posició al filial. Era més central que lateral.
Molt bé, joventut al poder. Anirem seguint aquestes noves aportacions des de la Masia cap al primer equip, en aquest cas el de Pere Romeu. Gràcies, Ruth.
Gràcies.
I gràcies al Dani Sanabra, a la Marta Corredera i al Marcos López, que han estat molt més actius parlant de música que de futbol.
Adéu.
Farem una pausa i abans de marxar cap a Vila-real hem de parlar dels jocs de Milà Cortina d'Ampezzo i, evidentment, de Super Bowl.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Psst, psst, escolta. Encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els vacas days del Com Viatges i sigues el més llest de l'ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vacas i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Com Viatges, sabem de viatgers.
Tarragona és molt més que història i la seva gent. Tarragona és llum, és gastronomia i és fer el tomb pels seus mercats. El Mercat Central, una privilegiada joia modernista, i el Mercat de Torreforta, un mercat familiar i ple d'història, s'afegeixen a 10 mercadets ambulants carregats de vida, proximitat i molta confiança. Cada dia de la setmana, assaboreix els mercats de Tarragona.
A vegades gran és només gran. I a vegades gran és just el que necessites. Descobreix el Dacia Vixter, gran maleter. Gran espai interior. Baix consum, a un preu petit. Vine i descobreix les motoritzacions híbrides i GLP amb etiqueta Eco de Dacia Vixter.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Fa temps que vull canviar de companyia de gas. Estic farta de pagar tant.
Jo igual. 1.000 ofertes i poc fiables. Però al final ho he aconseguit.
Quina sort.
Sort del RAC. M'ho han fet tot. M'han buscat la millor oferta i m'estalvio un 25%.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Cinc minuts i tres quarts de nou. Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
Avui hem de repassar ja la quarta jornada dels Jocs de Milà Cortina d'en Pezzo, sí. Avui sense presència catalana.
Sí, anant per feina, la neerlandesa Jutta Leerman ha fet or i rècord olímpic a la final dels 1.000 metres, té gairebé 6 milions de seguidors a Instagram. El suís Franco Von Almen ha fet segon or en aquests Jocs, és el primer que fa un doblet, i una cosa d'aquelles que us agradaran, sempre estem pendents de les medalles, hi ha dues esquiadores nord-americanes que expliquen que se'ls ha trencat la medalla, que per un cantó va al fil i la cinta i per l'altra la medalla, sí que haurem d'estar a sobre d'això.
Tot sigui això, que se't partís la medalla.
Dos noms de les últimes hores claríssims, un en negatiu i un clarament en positiu. En negatiu, Lindsay Vonn, ho deies a l'arrencada del programa amb la Sònia, caiguda important al descens, ja sabeu que competia lesionada, de fet molt lesionada, amb el creuat de la cama esquerra trencat, doncs el descens Lindsay Vonn va decidir tirar avall, va caure i es va fracturar el fèmur de la cama esquerra. Per avui esperàvem un comunicat de l'Hospital de Treviso, on és Lindsay Vonn, no hi ha hagut aquest comunicat, però sí una informació a l'agència ANSA que diu que li van haver de fer ahir no una, sinó dues intervencions per les complicacions sí, en el que seria la zona afectada pel flux de sang i per inflamació. En clau positiva, Ilya Malinin, patinador d'origen rus, però amb nacionalitat dels Estats Units. El seu mortal enrere és un backflip, ha estat clau perquè l'or als Estats Units sigui així a la competició de patinatge per equips. I per què és tan clau aquest moviment? Perquè va estar prohibit després de Innsbruck 76 i fins al 2024. És a dir, durant 50 anys ningú ha pogut fer aquest moviment als Jocs Olímpics. L'ha fet ell i ha aconseguit l'or per aquest equip.
La veritat és que és espectacular.
Una passada. I quan et passes tants minuts de l'exercici fent volta, volta, una altra volta, que a l'última recta facis exactament això, si teniu oportunitat, aneu a les xarxes socials i veureu Djokovic embogit.
Flipant, sí, sí.
Flipant. Demà sí que tindrem catalans en dansa, estarem molt amatents. Marc Ullell, Jaume Puello, tots dos de la Seu d'Urgell, competeixen al matí. També Bernat Sallés, de Lles de Cerdanya. Tots competiran al matí a l'esprint d'esquí de fons. També demà, però a la tarda, protagonista fa uns dies al Tot Costa, Tomàs Guarino. Home. Ja sabeu que podrà competir, sí, amb la música dels Minions, per tant estarem molt pendents demà a la tarda de Tomàs Guarino.
I tant que sí. Gràcies, Marcos.
Fins ara.
Aquest any, demanar els ajuts pels casals d'estiu extraescolars a Barcelona és més fàcil, més clar i més ràpid. Demaneu l'assignació del nivell d'ajut per les campanyes T'estiu molt, creixem amb l'esport i tardes educatives. Una sol·licitud per família entre el 15 de gener i l'11 de febrer. Més informació al 010 o a barcelona.cat/ajuts-extraescolars. Ajuntament de Barcelona.
Por la mañana café, por
Capicua, hem obert amb Bad Bunny i tanquem amb Bad Bunny perquè hem de parlar de la part esportiva de la Super Bowl. Òscar Fernández, cap d'Esports de Catalunya Ràdio, bona tarda.
En cap d'esports, el Campos entre dubtes.
Perdona. Perquè no és cap d'esports, perquè no vols, però ara circumstancialment és cap d'informatius. Ai, 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 demà el Marc el Campos em farà la vaca, demà. Patriots 13, Seahawks 29. A part de no especialment brillant, pronòstic complet,
Sí.
Eren molt favorits els Seahawks.
Sí, en una temporada en què no han arribat els equips segurament més brillants, tipus Kansas City, Los Angeles Rams, etc. Com que han conegut qui arribava a la final, la defensa del Seahawks semblava molt, molt dominant i efectivament han dominat. Els Patriots han estat, no diré que un accident, perquè no hi ha cap equip que arribi per accident, però sí que havien tingut una mica de sort en els creuaments i, per tant, eren víctimes propiciatòries i al final s'ha complert el que es preveia. I ha estat un d'aquells partits que segurament t'agradaria més a tu o a Ricard Torquemada si parléssim de futbol.